COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'independentisme i les seves terminals continuen la gran campanya de desinformació sobre l'espionatge polítics catalans arran dels continuats intents de trencar la legalitat, tal com es va poder comprovar amb l'anomenat procés. Un procés, recordem, que ha portat a Catalunya a la decadència social i econòmica actual. Bona tarda, sóc Carlos Losada i avui tant al Congrés dels Diputats com al Parlament hem pogut comprovar com l'independentisme l'únic que pretén amb aquesta crisi dels espies és posar entre l'espai i la paret a l'Estat. A la Cambra Catalana, els grups independentistes han continuat amb el seu discurs victimista. El PSC s'ha posat de perfil, mentre que el Congrés dels Diputats, l'única que ha estat a l'alçada de la situació, ha estat la ministra de Defensa, Margarita Robles. En una intervenció convincent i molt contundent, ha assegurat que la vigilància a la cúpula del procés s'ha de marcar dins de les mesures de l'Estat per protegir-se dels que ataquen la Constitució i declaren la independència. Matí, doncs, d'alta tensió política al Congrés i també al Parlament, una tensió que ha recollit la Yolanda Canales.
Una tensió que han originat les contundents afirmacions de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha acusat d'hipòcrites els diputats de la CUP perquè ara es presenten com a víctimes, però mai, ha afegit la ministra, han defensat els drets i llibertats de tots els ciutadans. Però el que més ha irritat a l'entorn independentista és que Robles es preguntés si un govern, un estat, pot quedar de braços creuats quan algú s'està saltant la Constitució.
¿Qué tiene que hacer un estado? ¿Qué tiene que hacer un gobierno cuando alguien vulnera la Constitución, cuando alguien declara la independencia, cuando alguien corta las vías públicas, realiza desórdenes públicos, cuando alguien está teniendo relaciones
con
dirigentes políticos de un país que está invadiendo Ucrania? Usted esto no ha dicho nada.
Unes afirmacions de Margarita Robles que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, considera extremadament greus. Per això, i perquè, segons Aragonès, està incapacitada políticament per gestionar aquest presumpte cas d'espionatge, és que n'ha demanat la seva dimissió.
El ministre de Defensa hauria d'assumir responsabilitats. Ho ha de fer perquè el CNI estava sota la seva responsabilitat. Si no ho sabia, per incompetent. I si ho sabia, per actuar vulnerant els principis democràtics més bàsics. I les declaracions d'avui són extremadament greus, que perquè defensem el que defensem, hi ha via lliure per entrar a les nostres vides.
Però abans que Aragonès ja havia posat el focus en la ministra, la diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, qui s'ha referit a ella com la guardiana de les clavegueres. Reguant estava especialment indignada perquè, segons ella, Robles havia reconegut l'espionatge i el fet que la Unitat d'Espanya ho justificava tot.
Aquest matí, la guardiana de les clavegueres, a la sessió de control, ens ha contestat que sí, que han espiat, que ens han espiat per independentistes, que la Unitat d'Espanya passa per sobre de tots els drets. I és que, senyor president, és evident que el Partit Socialista, el PSOE i, per extensió, el PSC, no són socis fiables.
En aquest debat, el líder del PSC, Salvador Illa, ha intentat mantenir un to baix amb els independentistes. Ha mostrat la predisposició del seu grup a aclarir els fets i a actuar després, però ha demanat no barrejar llibretes i que, especialment Esquerra, no deixi de donar suport al govern central, no opti per l'estratègia de bloquegem-ho tot. Una mostra de la predisposició dels socialistes, d'altra banda, és que han votat a favor, juntament amb independentistes i comuns, perquè el Parlament denunciï als tribunals aquest cas de presumpte espionatge.
Gràcies, Yolanda. Deixem el Parlament, deixem el Congrés dels Diputats, entrem ja a l'àrea de serveis. Com cada dia ho fem amb la previsió del temps, el Moisés Camunyes, bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a Catalunya cels ennuvolats a la meitat oest amb probables precipitacions febles. A la meitat est tindrem intervals ennuvolats i a zones altes també tindrem probable calitja. Si parlem de les temperatures diurnes, avui són més baixes a l'oest de Tarragona i al sud-oest de Lleida i no presenten molts canvis a la resta, a màximes de 24 graus a Girona, de 22 a Lleida i de 20 a Barcelona i a Tarragona. I si ens referim al vent, continuarà fluix i de direcció variable a Girona i a la resta predominarà la component sud. Si mirem a demà dijous, esperem intervals ennuvolats sense descartar durant la primera meitat del dia algunes precipitacions a Tarragona i al sud de Lleida. A la tarda s'esperen probables xàfecs al Pirineu de Lleida i a zones altes també seguirem comptant amb calitja. Per últim, les màximes demà seran de 25 graus a Lleida, de 22 a Girona, de 21 a Barcelona i de 20 a Tarragona. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I com està a hores d'ara la xarxa viària? Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments, en general, se circula força bé, amb comoditat, sense massa problemes. Només, únicament, algunes incidències, obres, per exemple, que poden dificultar la mobilitat. Recordem que la Nacional 2 a Calella, per esllavissades, la tenien tallada, s'ha reobert parcialment, ara es dona pas alternatiu per semàfor i, per tant, hi ha algunes aturades en els dos sentits de la marxa que afecten aquest tram de Calella, de la Nacional 2. També per obres a Badalona hi ha més intensitat, estones alguna aturada en sentit Barcelona i trànsit intens, de moment, a la Ronda Litoral, al tram de Gran Via, Bon Pastor, en sentit Besòs. És tot, bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Des de ben petits ens han explicat contes per anar a dormir, per ensenyar-nos valors, per empatitzar. Ara, però, ens volen explicar un altre conte, que el treball decent és una utopia, que la contractació temporal és positiva i que amb un sou mínim de 735 amb 90 euros al mes pot viure una família. La plataforma Església pel Treball Decent vol reivindicar que el treball decent no és cap conte. Si bé és cert que la precarietat laboral s'ha cronificat, 28% dels contractes són de menys de 7 dies, és prioritari construir una societat que ofereixi treball a tothom. D'aquesta manera es facilitaria l'autonomia i disponibilitat de recursos suficients per als projectes de vida personals i familiars.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Sintonia d'Esports Cope, igual a José Luis Gil. Bona tarda, José Luis.
Normalment sí. Bona tarda, Carlos. Bona tarda.
Estona, sí, quasi sempre el Gil està aquí avançant les notícies que després ampliareu a les 3 i 5. Avui per on aneu? Vinga.
Doncs mira, per molts fronts, començant pel Futbol Club Barcelona, on avui Jordi Cruyff ha posat veu a l'actualitat del Futbol Club Barcelona pentinant diversos temes que té sobre la taula. A les últimes hores del Futbol Club Barcelona, aprofitant la inauguració per part del club a Constantí d'una Cruyff Court, d'un instal·lació perquè els més menuts puguin practicar el futbol i l'esport. Elena Condis, última hora del Barça. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs sí, com deies, Gil, des de Constantí, Jordi Cruyff, membre de la Secretaria Tècnica, ha parlat de l'actualitat i ha traslladat un missatge de confiança plena en el projecte de Xavi, tot i acabar la temporada en blanc. De cara a la següent, creu que la clau és reforçar-se bé per tornar a guanyar títols i il·lusionar a l'afició, però això deia sobre la banqueta del Barça.
Confianza y paciencia van unidos y una cosa no quita la otra, ¿no? Hemos tenido una racha tremendo, la verdad, el equipo, y a veces tenemos que recordarnos no solo dónde estábamos hace un mes, sino dónde estábamos a lo mejor en diciembre, ¿no? Que tenemos una situación complicada, que íbamos, no sé si séptimo, octavo, no sé, noveno, y de repente unos meses más tarde nos hemos ilusionado con la posibilidad de intentar pelear por un título de liga. O sea, yo creo que ha habido un avance importante. Y también nos tenemos que quedar con eso, no solo con las últimas dos semanas o las últimas decepciones.
Sobre Lewandowski, la porta reconeixia fa uns dies que és qui té més possibilitats de venir. Avui Jordi Cruyff ha dit que soñar és gratis quan li hem insistit per la possibilitat de que el davanter polac acabi vestint la samarreta al Barça.
Més de Jordi Cruyff Esports Cope en una jornada on també hem de recordar que després de la junta directiva d'ahir a Montserrat es confirma la formació d'una comissió de memòria històrica del Futbol Club Barcelona i es nomena un comissionat de cara a la celebració del 125è aniversari del club. Per un altre front d'actualitat és la Lliga de Campions, que continuarà sent notícia en el dia d'avui. Ahir, Manchester City 4, Real Madrid 3, partit que analitzarem amb l'exmadridista amb experiència al futbol anglès, Ivan Campo. Guardiola no tenia massa paraules per la premsa després del partit a l'Etihad.
Hemos dado todo, hemos hecho un muy buen partido contra ya sabemos qué equipo y en una semana iremos a Madrid.
¿Sabías que no podíais fallar ocasiones? Lo digo porque el enfado mayor que te hemos visto en el banquillo ha sido cuando Marez con el 2-0 ha tenido una ocasión clarísima y prácticamente te volvías loco. No sé si precisamente porque esperabas que el Madrid en cualquier momento pudiera responder.
No, ellos juegan, nosotros no podemos jugar. En las ocasiones a veces se aciertan y a veces se fallan.
¿Qué es lo que crees que debe mejorar el City? A pesar de haber marcado 4 goles, a pesar de haber ganado para no haber resuelto el eliminatorio.
Bueno, intentaremos hacer un buen partido en Madrid.
Avui, Liverpool-Villarreal, és a dir, un altre enfrontament Premier Liga Espanyola. Estarem a Liverpool, on l'equip d'Unai Emery busca la seva primera final de Champions.
Estamos aquí con la certeza de que lo merecemos y de que somos, desde ese reconocimiento, pues competir estas semifinales con un principal favorito para ganarlo ahora mismo, que es el Liverpool, por su gran momento y por lo que supone este proyecto que llevan ellos años ya creciendo, que es el proyecto de Liverpool y de Klopp, pero con la ilusión nuestra de querer competir, sacar nuestra mejor versión y tener esta presencia en estas semifinales al nivel que se demanda.
Tot això per aplicacions, dispositius mòbils i tiempo de juego pel circuit d'emissores FM des d'un quart de nou del vespre. A l'Espanyol, nou entrenament de cara al desplaçament dissabte al Santiago Bernabéu. Declaracions als mitjans del club d'Aleix Vidal, golejador en el partit de la primera volta a Cornellà. S'ha de continuar pensant en sumar punts i acabar la Lliga el més amunt possible.
Home, primer l'objectiu és ja aconseguir d'una vegada per totes tancar un dels primers objectius, que és la salvació, i després ja pues, mirarem cap a dalt el que dongui el marge de punts que hi ha en joc, no? Està clar que encara no està matemàticament i tenim que anar al Bernabéu amb la idea i la mentalitat de treure els tres punts i, si no, pues, intentar sumar per tancar el més aviat possible la salvació.
Diversos punts d'actualitat en el món del futbol i diversos fronts també en el món del bàsquet. El primer d'ells passa pel Futbol Club Barcelona i l'Eurolliga, Alberto Díaz.
I el play-off de quarts de final i el tercer partit d'aquesta eliminatòria avui a l'Audidom de Munic. No hi ha entrebancs d'última hora al conjunt blaugrana. L'equip ha fet l'habitual sessió de tir en dia de partit a l'escenari, a un escenari on ja ha guanyat el Barça aquesta temporada. Saruna Jasikevičius és l'entrenador del conjunt blaugrana.
Yo no quiero ni confianzas falsas, yo no quiero ni entrar en pánico. Yo creo que hay que siempre reaccionar lo que hace chicos, esto es mi trabajo. Yo creo que todo el mundo entiende que en segundo partido no estuvimos a la altura, sobre todo lo que ha dicho, que hemos regalado 30 puntos. Ya estamos 1-1, ya no se puede cambiar, mañana es el nuevo día.
L'objectiu de mínims és guanyar un partit a Munic per forçar el cinquè enfrontament d'una eliminatòria que està empatada a una victòria. Seria el cinquè al Palau. Avui el Barça juga a 8:45 del vespre.
Un altre front porta el nom de Morabanc Andorra i en clau d'èxit.
Increïble el que està fent el Morabanc Andorra. Cuer de la Lliga Endesa, amb tres entrenadors aquesta temporada, acaba d'igualar el sostre europeu amb el triomf davant l'Herbalife Gran Canària, 77-79, per ser semifinalista de l'Eurocup. Òscar Quintana, entrenador.
L'enfocamos como un entrenamiento, máxima calidad para que nos sirva para seguir creciendo. Igual eso también, tener, digamos, menos presión ahí, nos hace jugar un poquito más alegres que en Liga. Pero nuestro foco es el siguiente partido en Valencia. Pues si somos capaces de competir como hoy, evitar errores, podemos competir a Valencia. Si hacemos una primera parte como el otro día contra Burgos, no tenemos opción de competir contra Valencia, que es un gran equipo que no pierde en su casa en la Fonteta desde diciembre de 2021.
Ara el Morabanc Andorra Europa s'enfrontarà al guanyador del Cedevita Bursaspor.
Recordem ràpidament com estan les preguntes del dia. Twitter @esportscope, qui creieu que passarà, el Madrid o el City a la final de la Champions? Guanya l'equip de Guardiola, 56-44%. En clau blanquiblava, serà capaç l'Espanyol d'aprofitar el desgast del Real Madrid? No, per un 80% de copenautes que han desfilat pel nostre compte de Twitter, @esportscope.
Gràcies, José Luis. Esports Cope, com cada dia, a les 3 de la tarda i 5 minuts. Nosaltres seguim parlant ara dels greus aldarulls al barri de Rocafont de Mataró. Una turba incontrolada va atacar i tarda agents de la policia municipal que van haver de sortir a correcuita del lloc dels fets. Sembla que tot va començar per una discussió arran d'un cotxe estacionat en doble filera i la posterior detenció d'una persona. Arran de tot això, un nombrós grup de persones, la majoria de nacionalitat marroquina, que és la comunitat més nombrosa al barri, van començar a llançar objectes i a perseguir els agents de la policia. El Sergi Tor coneix tots els detalls d'aquesta trifulca.
Sí, una violència contra la policia local de Mataró, que es va veure obligada a marxar per evitar mals majors sota una pluja de llançament d'objectes com ampolles, taronges i fins i tot un casc de moto. Una violència, com ha pogut confirmar Cope Catalunya i Andorra, que no és espontània i el cotxe mal aparcat únicament és una excusa per als violents. Ens hem de remuntar al passat 2 d'abril amb una actuació policial al barri que va ser enregistrada 20 segons i es va viralitzar per xarxes socials. El portaveu de CESIF de la policia local de Mataró i delegat sindical Enrique Zamora denuncia a Cope Catalunya i Andorra que aquesta gravació d'una actuació policial proporcionada i després manipulada busca l'agressivitat social.
Amb intenció de promoure l'odi, doncs una xarxa social ha estat induint a que passi el que ha passat. I un vídeo d'un ciutadà que gravi exclusivament 20 segons, doncs és un vídeo viciat, no? Un vídeo que oculta realment, està manifestament promogut per només mostrar allò que interessa.
i els veïns de la zona declaren que estan molt cansats. Manolo és propietari d'un bar a Rocafonda i ens ha reconegut a COPE Catalunya i Andorra que la conversa única dels seus clients són aquests fets violents i reclama més policia al carrer.
Pues ¿cómo se va a ver? Son delincuentes, ¿no? No hace falta vigilancia y por las noches y es que no se ve ni policía y la policía no. O sea, tiene que haber una seguridad para para los negocios, para los vecinos, para todo. O sea, la gente no tiene miedo porque no le hacen nada.
I és que la preocupació dels ciutadans és que els actuals episodis de violència puguin derivar en fets més greus. Mataró va enregistrar l'any passat a 367 ocupacions i el barri de Rocafonda és una de les zones de la ciutat en major número.
Gràcies, Sergi. De Mataró a Barcelona, els tractes de favor de l'Ajuntament amb Ada Colau al capdavant cap als col·lectius ocupes no tenen aturador. Ara han conegut que s'acaba la sessió del Casal Popular Tres Lliris al barri de Gràcia i des del Partit Popular demanaran en el ple del divendres que no renovi la sessió d'aquest espai als ocupes que el van fer seu ni més ni menys que l'any 2015. Joel Lozano.
Des del Partit Popular denuncien la situació de l'antiga comissaria del carrer Nil i Fabra després que la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona hagi renovat aquest mes la cessió d'ús del local situat al barri de la Vila de Gràcia pels ocupes del Casal Popular Tres Lliris durant 4 anys més. Escoltem el president del PP a Barcelona, Josep Bou.
Durante 2 años estuvo ocupado ilegalmente. El Ayuntamiento no actuó para nada. En 2017 les dio una moratoria, una cesión de uso de 4 años. Termina esa moratoria un año más en situación ilegal y ahora, en 2022, se ha vuelto otra vez a renovar esta ocupación ilegal.
La renovació arriba amb el compromís del consistori d'adequar les instal·lacions per reduir les molèsties acústiques als veïns. Un fet que Bou critica, ja que diu que Colau no només no els fa fora, sinó que els paga les reformes.
Más a más haciendo reformas con nuestros impuestos para mantener esta situación legal. No es posible que el ayuntamiento actúe de esta manera o no actúe, sencillamente por omisión y que sea pasiva. Hay que actuar en defensa de la libertad y la propiedad de los barceloneses.
A més, Bou, a través d'una publicació a Twitter, ha acusat l'alcaldessa de Barcelona de promoure i legalitzar l'ocupació.
Cop de mà de la justícia, l'alcaldessa de Colau, un jutjat de Barcelona, ha desestimat la suspensió cautelar de les obres de la Via Laietana, tal com havien demanat Foment del Treball i Barcelona Oberta. Des d'aquesta organització comercial alerten amb estudis i informes el delta baix que pot viure el sector de comerç de tota aquesta zona. Aleix González.
Des de Barcelona Oberta accepten el refús d'aquesta mesura, però adverteixen de les conseqüències que pot portar. Segons apunta, la resolució podria suposar un gran cost econòmic per l'Ajuntament i, per altra banda, que la remodelació no sigui irreversible, per la qual cosa la Via Laietana no podria tornar mai a tenir la seva situació anterior. La Núria Aparicio és la directora de l'entitat.
Si continuaven les dificultats per accedir a la ciutat de Barcelona i als embussos que es munten tant a Glòries com a l'entrada de Diagonal, etcètera, el 58% d'aquesta gent deixaria de venir a passar el dia i no és només a comprar, perquè quan venen aquí compren, van al teatre, gaudeixen de l'oci cultural i van a la restauració.
Barcelona Oberta calcula que un 30% dels visitants d'aquesta zona són de la pròpia àrea metropolitana de Barcelona, pel que no només es perdria turisme exterior. S'estimen pèrdues properes als 3.000 milions d'euros per la pèrdua de despesa i de 20.000 llocs de treball. Per la seva part, les obres segueixen actives des del 10 d'abril, tallant la circulació ascendent per la Via Laietana.
I ara ens preguntem com evoluciona la pandèmia a Catalunya. Doncs a dia d'avui, la Covid es troba lluny dels pitjors moments i onades, però encara es contagien moltes persones, com així ho indiquen les xifres després de Setmana Santa, que hem pogut comprovar aquests dies. Tot i això, la mortalitat molt menor que a l'inici de la pandèmia, gràcies sobretot a les vacunes. Mentrestant, metges i investigadors apunten que aquests repunts de contagis són els esperats, i sobre els brots que hi ha a la Xina, a Xangai i també a Pequín, asseguren que no ens han de preocupar. Òscar Estivill.
En l'última setmana s'han comptabilitzat gairebé 1.500 casos de Covid al dia i la velocitat de reproducció està en 1,21 punts, una xifra que no es donava des del 12 de gener. El cap de secció del Servei de Malalties Infeccioses i coordinador d'hospitalització Covid de l'Hospital del Mar, el doctor Robert Guerri, explica que la situació actual era l'esperada pels sanitaris.
La situació aquesta que estem vivint ara era la prevista i era l'esperada. De fet, tots sabem que si el virus hi és i hi ha interacció entre persones, hi haurà un increment de casos. El problema és, la severitat que tenen aquests casos, que en aquest moment en el gruix de la població està controlat, i en segon lloc és la pressió real que hi ha en el sistema sanitari, tant a la primària com a l'hospitalària, que en aquest moment està controlada.
Les autoritats sanitàries de la Xina, davant l'allau de casos de Covid-19, plantegen fer un confinament total a Pequín com el que hi ha a Xangai. El doctor Guerri considera que la nostra situació és molt diferent i que no ens hem de preocupar.
La Xina té una taxa de vacunació més baixa que nosaltres, la vacunació és menys efectiva, grups de població molt gran no estan ben vacunats i a sobre irrompeix una variant com l'Omicron, que és una variant extraordinàriament transmissible. Per tant, tot això en conjunt fa que la situació de Xina sigui molt diferent i, a més, molt perillosa per ells. Nosaltres crec que la situació és molt diferent.
Guerri afirma que aviat es recomanarà a la població vulnerable posar-se una dosi de reforç.
I a part de la pandèmia, tornen les ganes de viatjar, de sortir. En aquest sentit, ACABE, que és la patronal de les agències de viatges, preveu per aquest estiu un retorn a la normalitat, tot i la guerra que hi ha a Ucraïna i també la inflació. Ricard Rovirosa.
Exactament, des de la patronal pronostiquen una bona previsió de cara a l'estiu, marcada sobretot per les ganes contingudes dels ciutadans per poder viatjar. Així doncs, tot i l'amenaça de la inflació i la situació de la guerra d'Ucraïna, el president d'ACABE no descarta que les compres de viatges a l'estranger es revitalitzin per la campanya d'aquest estiu.
Dos corrientes que esperemos que venza una sobre la otra, que son las ganas de viajar y de salir al extranjero, que llevamos dos años con viajes pendientes y todo el mundo tiene ganas de normalizar sus vacaciones. Y por otro lado está pues temas ya más coyunturales como es la inflación y la guerra, que, bueno, esperemos que las primeras primen sobre las segundas.
Des de la patronal, Jordi Martí també afirma que ens constata l'inici d'una fase de recuperació en cada vegada són més els mercats que s'estan obrint i eliminant les barreres. Per tant, si les previsions es mantenen i l'estiu segueix aquesta tendència, moltes empreses podran consolidar aquest creixement.
Gràcies, Ricard. Fem ara un parèntesi per a la publicitat i després t'explicaré com gestionar el conviure amb uns veïns sorollosos quan aquesta setmana, concretament demà, celebrem el Dia Internacional de la Conscienciació del Soroll. Serà d'aquí dos minuts.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Chica, menudo pelazo. Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Cleanance. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%. Única con serum reestructurador. Hidratación, vitalidad y volumen. Color Cleanance, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Cuando regalas algo a tu madre, te conviertes sin querer en parte del regalo. Ven al Corte Inglés o si lo prefieres, encuentra su regalo en nuestra app o en la web, con envío en dos horas o recogida en tienda. Y seguro que cuando se lo des, lo dejará un momento para abrazarte a ti. Feliz Día de la Madre. Cuando piensas en regalar, ya estás regalando. El Corte Inglés.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Segons un informe de l'Organització Mundial de la Salut, el límit superior de soroll que haurien de suportar està establert en 50 decibels, de manera que aguantar sorolls que superin pot tenir considerables conseqüències per a la nostra salut física i també mental. De contaminació acústica se'n parlarà molt aquests dies, coincidint demà amb el Dia Internacional de la Conscienciació del Soroll. Però nosaltres, aquesta jornada, aquest dia, us volem parlar de com hem de gestionar el conviure amb uns veïns sorollosos que, en teoria, pot semblar fàcil de resoldre, però a l'hora de la veritat no ho és. Juan José Aguilera, director de Relaciones Institucionales del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona. Bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a ver, señor Aguilera, aquest és un problema generalitzat, però que se agudiza quizá ahora que empieza el buen tiempo y que se agrava con la llegada del verano, se hace más bien en los patios, balcones, ventanas abiertas. Vamos a ver, ¿qué hemos de hacer, primero que nada, ante unos vecinos que tienen o que producen, pues esto, ruido en exceso, sea cuando sea, mañana, tarde y sobre todo por la noche? A ver.
Pues mira, nosotros los agentes de la propiedad inmobiliaria tenemos muy claro la gran importancia que tiene el que la comunidad esté gestionada por un profesional, ya que todo conflicto entre vecinos suele acabar en disputa y suele acabar mal. Por lo tanto, con este conflicto de los ruidos, como con todo lo demás, es fundamental la figura del profesional que administre la comunidad, que se encargue de la gestión de cualquier conflicto, y este evidentemente es uno de los más comunes que suelen haber. Con lo cual, lo primero, dar traslado al profesional que se encarga, no enfrentarse con los vecinos, y entonces será el agente de la propiedad quien llame a estos vecinos molestos, digámoslo de alguna manera, o que hacen más ruido o más actividad en horarios o no deseables, y es ahí donde entra la función del profesional.
Claro. De entrada me imagino, Juan José, que lo que nos hemos de asegurar primero es de quién produce estos ruidos, ¿no? Si es el piso de al lado, del de arriba, si son, por ejemplo, algunos locales que hay en este inmueble, no sé, mil cosas que pueden pasar, ¿no? Asegurarnos de quién es el responsable de este mal vivir,
correcto,
¿no?
Correcto, es que precisamente cuando nosotros decimos que hay que recurrir al profesional es porque muchas veces los conflictos vienen por cuestiones derivadas de creencias o incluso de interpretaciones, y muchas veces hay confusiones porque más de una vez se acusa de generar ruidos a quien precisamente no los genera, ¿no? Claro. O sea que hay que ir con mucho cuidado con estas cuestiones, y es por eso que es fundamental la intervención de un profesional.
De todas maneras, en cuanto a ruidos, pues también tenemos que reconocer que a veces hay vecinos que hacen obras, los paletas pues empiezan a trabajar a las 7, 8 de la mañana, y si los permisos están en regla, pues no podemos hacer nada. Nos hemos de aguantar, Juan José, en este caso.
Bueno, sobre todo, más que aguantar, tenemos que nosotros, los agentes de la propiedad inmobiliaria, tenemos claro una cuestión, y es que tenemos que apostar por la cultura de la paz, por la cultura del diálogo, y que realmente hay que empatizar con los vecinos, porque al fin y al cabo, a lo largo de nuestra estancia en una propiedad, pues igual que nos molestan a nosotros por unas obras, llegará el momento en que nosotros rehabilitemos nuestra vivienda y ocasionemos también molestias al resto de vecinos. Es decir, hay que ponerse en el lugar de todos. Pero también tenemos clarísimo, los agentes de la propiedad inmobiliaria, que la convivencia pasa por una clara voluntad de cumplir la normativa. Es decir, se ha de tener mucho cuidado con los horarios, se ha de tener mucho cuidado con los permisos, se ha de tener también mucho cuidado con la comunicación previa a los vecinos. Es decir, debemos de avisar de las cosas, de que vamos a hacer obras, de que en qué horario vamos a empezar, en qué horario vamos a acabar.
Sí.
Si vamos a ocasionar molestias, paliarlas en la medida de lo posible. Es decir, si vamos a manchar o a usar un ascensor, obligarnos luego a que eso se restituya a su estado original. Es decir, que
informar.
Al final, derechos y libertades propios de uno acaban cuando molestamos a los demás. Así que estricto cumplimiento de la normativa y mucha pulcritud y buena voluntad.
Claro. Si hay un vecino que ocasiona molestias con ruidos o con lo que sea, se le avisa una, dos, tres veces, no atiende razones, el tema puede acabar en la vía judicial, ¿verdad?
Pues sí, por desgracia muchas veces estas cuestiones acaban en los tribunales. y eso precisamente debería de ser lo primero que tenemos que evitar. Nosotros los APIs, el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, estamos muy comprometidos con la resolución alternativa de conflictos, con la apuesta por la mediación, el arbitraje, por todo lo que los anglosajones llaman los ADR, las siglas estas de la resolución alternativa de conflictos, y creemos que lo que debemos de hacer es esto, es antes de llegar a juzgados, pasar por el centro de mediación del Colegio de Agentes, buscar un mediador, hablar con los vecinos, verificar también, porque no hemos de olvidar que muchas veces chocan nuestras creencias culturales con lo que realmente es. Es decir, hay una normativa, hasta unos decibelios es correcto, durante unas horas del día es correcto, en otras no, con otros decibelios no. Es decir, hay que verificarlo, hay que hablarlo y también hay que intentar pues esa llegar a ese consenso antes de llegar a la vía judicial, que al final es costosa para las partes y normalmente no suele ganar nadie porque todos salen
perjudicados. Y son procesos, Juan José, muy largos y, como tú decías, muy costosos. Quizá lo que es conveniente recomendar también es encargar una medición acústica para certificar si ese vecino o ese establecimiento que nos molesta pues supera realmente los niveles permitidos de sonoridad, ¿no?
Efectivamente, es un poquito lo que me refería. Muchas veces no es tanto el nivel de los decibelios, sino también lo que afecta a nuestro propio costumbre y a nuestra propia sensibilidad. A nadie le escapa que posiblemente si un vecino pone música que a ti te gusta, soportarás mejor un nivel de decibelios que si la música que te están poniendo pues no forma parte de tu preferencia.
Dependerá de la hora que sea también, ¿eh?
También. Pero por eso decimos de que lo mejor es que no sea el propio vecino el que se enfrente, que se llame al profesional que está administrando la comunidad y que se llame a la Guardia Urbana, se verifican el nivel de decibelios, se abre un atestado sobre a qué hora y con cuántos decibelios. Es decir, basarse en hechos y no en
enfrentamientos entre vecinos, ¿no? Recurrir, quizá al presidente de la comunidad primero y si no, luego ya pasar a manos del administrador de fincas, que es el que puede gestionarlo mejor. En todo este proceso de los ruidos molestos en domicilios, también podemos incluir el de los animales domésticos, ¿no? Hay gente que tiene un perro, un gato, pero se va por la mañana a trabajar y no llega hasta la tarde-noche, ¿no? Y el pobre perro o el pobre gato, bueno, si están tranquilitos, ningún problema, pero si no, empieza a ladrar el perro y, en fin...
Efectivamente, o sea, los problemas pueden ser de una casuística
muy grande, diversa, claro.
Muy grande, y siempre la resolución siempre es la misma: ir al diálogo, ir al conocimiento mutuo, al respeto a la diversidad, pero también dejando muy claro y educando en ello los derechos y obligaciones de cada vecino, de cada vecina. Y también, ¿por qué no?, las obligaciones que tienen y los derechos que tienen los animales y las obligaciones para el buen cuidado y mantenimiento de estos en las propiedades.
Claro.
Es decir, con lo cual, al final, el reflejo en una comunidad es lo mismo que en la sociedad. Todo depende del buen diálogo y de la buena educación, con lo cual hoy en día pues lo que hay es que hablar mucho, que hacer mucha pedagogía, y es importante que eso lo realice un profesional.
Evidentemente. Juan José Aguilera, director de Relaciones Institucionales del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, gracias por atender esta llamada a la cadena COPE de Cataluña y Andorra, y bueno, hacernos estos apuntes sobre cómo ha de ser la convivencia para evitar que los ruidos que hay en las comunidades pues acaben eso, en los juzgados, y que ante todo haya buen diálogo, buen entendimiento entre vecinos, y si no es posible, pues bueno, recurrir a las buenas maneras de los profesionales. Juan José, muchísimas gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros, que programas como este, difundiendo precisamente estas cuestiones, pues ayudan a ese conocimiento mutuo y a esa resolución de los conflictos.
Muy buenas tardes, gracias.
Adiós, buenas tardes.
Molt bé, encarem ja la recta final d'aquest informatiu, parlant de que s'ha desarticulat la Policia Nacional, ho ha fet un grup criminal dedicat al tràfic d'armes i blanqueig de capitals. S'han detingut a Barcelona i al Masnou dos membres d'aquesta organització, Nil Jaime Juan.
Doncs sí, és que membres de la Policia Nacional en una operació conjunta amb Mossos i Europol han detingut dos membres d'aquest entramat criminal de caràcter transnacional. Aquesta operació és la continuació d'un seguit de detencions que van tenir lloc a les acaballes de 2020 a Barcelona, València i Alacant per blanqueig de capital i pertenença a grup criminal. Ara la policia ha identificat i arrestat dos nous membres de la banda. Segons fonts policials, aquests dos criminals es constituïen com el director financer i director comercial de l'entramat empresarial, acusats de comerç il·lícit d'armament militar. Així explica Miguel Delso, portaveu de la Policia Nacional a Catalunya, com s'ha dut a terme aquesta segona operació.
En la fase operativa se ha procedido a la detención de dos personas en la localidad del Masnou, de Barcelona, por su presunta participación en los delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Los arrestados, que operaban en Barcelona, pertenecen a un grupo criminal de carácter transnacional.
L'organització criminal estava formada per individus de diferents nacionalitats, assentats per d'ells a l'estat espanyol. Membres del grup especialitzat en armament i explosius de l'Europol han col·laborat amb la policia espanyola i catalana durant tota la investigació.
Missatge de tranquil·litat dels especialistes sobre els casos d'hepatitis infantil d'origen desconegut que s'han detectat a Catalunya. El Joel Lozano ha parlat aquest matí amb l'hepatòleg de pediatria de l'Hospital de la Vall d'Hebron, Jesús Quintero, així li ha explicat.
El responsable de la unitat de patologia i trasplantament hepàtic pediàtric de l'Hospital Vall d'Hebron, Jesús Quintero, ha fet una crida a la tranquil·litat davant dels casos d'hepatitis aguda greu detectats en infants a Catalunya. Segons ha explicat, és necessària l'alerta sanitària, però no l'alarma social.
És a dir, la gent no hauria d'estar alarmada per això, ni hauria de canviar, per exemple, les seves conductes de no porto un nen a l'escola, no porto un nen a la guarderia. No, això jo crec que estem molt lluny d'estar així. És a dir, que, i també, de part nostra, els metges no haurien de canviar els protocols que tenim de seguiment i de diagnòstic dels pacients.
L'especialista ha explicat que la sensibilització per la pandèmia de la Covid-19 fa que tothom estigui més alerta. Des del punt de vista sanitari, afirma que les hepatitis agudes han existit sempre.
Les hepatitis agudes existeixen, existien i existiran. ¿Vale? La majoria d'aquestes hepatitis són hepatitis... Són inflamacions del fetge que passen asimptomàtiques. O sigui, no fan cap símptoma per al pacient. I solen ser troballes diagnòstiques quan fem una analítica i veiem que hi ha unes transaminases elevades. ¿Vale?
Quintero veu probable un degoteig de casos, però ha descartat una explosió d'aquests. El govern espanyol va informar divendres passat sobre 13 casos entre confirmats i probables d'hepatitis aguda greu infantil a Espanya. D'aquests, a Catalunya, n'hi ha 2 de confirmats i 3 de probables.
Abans de tancar el migdia COPE, una darrera informació que ens arriba des de Tarragona, enxampades dues empreses de la comarca del Tarragonès que presentaven o que prestaven serveis de seguretat privada sense llicència d'activitat. Els Mossos d'Esquadra han denunciat administrativament aquestes dues empreses per intrusisme en matèria de seguretat privada. El passat 20 d'abril, la policia autonòmica va tenir coneixement que a Tarragona hi havia una empresa sense autorització d'activitat en l'àmbit de la vigilància privada i que tenia un treballador fent tasques de vigilància en un port esportiu de la comarca del Tarragonès. Tanquem així, com deia, migdia COPE Catalunya Andorra. Segueix d'aquí uns instants la informació, més notícies de la resta d'Espanya i del món, que te l'expliquen, com sempre, Pilar García Muñiz i Àngel Correas. Que vagi bé, molt bona tarda.